L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, l'Escola de l'Ànima, amb Josep Maria Esquirol i Joan Quintana. Senyors, benvinguts, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Josep Maria Esquirol, catedràtic de filosofia, autor de l'Escola de l'Ànima, que ha publicat Quaderns Crema ja fa uns mesos. És un llibre del qual ja ens va parlar en aquest programa fa mesos, en Joan Quintana, fent referència a la trobada. O sigui, sí. Tu vas fer un nivell per parlar de la trobada i per citar el llibre d'en Josep Maria.
Pues sí.
Perquè ja aleshores començaves a tenir integrat.
Sí, el vaig disfrutar molt. És un llibre de l'ànima i és un regal.
Per què l'Escola de l'Ànima? És a dir, per què aquesta ànima en el títol, Josep Maria?
L'ànima és una paraula que m'agrada. És veritat que té una connotació vaga i, per tant, has de llegir el text per saber quina és la connotació que se li vol donar. Però tenia d'entrada un avantatge, que és que en un cert sentit ja tothom intueix que ànima fa referència a alguna cosa profunda de cadascú d'uns altres, no? O sigui, per això es diu en el fons de l'ànima. L'ànima bàsicament al·ludeix a la fondària humana, sense precisar gaire més, però a la fondària humana, sense cap mena de plantejament dualista, o sigui, a la fondària humana. I per una altra banda, doncs el fet d'associar ànima a escola també dona una connotació d'un bon record, una cosa que t'ha deixat una petja, una cosa que et constitueix en el fons, oi? I llavors això em anava bé. O sigui, em anava bé tant l'al·lusió a la dimensió antropològica, a la fondària, diguem-ho així, de l'humà, com em anava bé aquesta connotació del bon record per una cosa que realment et constitueix.
És un llibre que té un rerefons i una connexió amb llibres anteriors. Hi ha un fil conductor i s'accentua, i en aquest cas s'accentua tot el referent a l'educació o a l'ensenyament i al fet que una persona maduri. Què vol dir que una persona maduri? Per tant, d'alguna manera, tota la vida ens trobem com alumnes de l'Escola de l'Ànima, no?
Sí, perquè realment aquí del que es tracta és de veure que la vida és una mena de camí. La metàfora del camí s'ha usat moltíssimes vegades al llarg de la història i està present a tot arreu, en textos literaris, en textos sapiencials, en textos filosòfics. Però realment és que és valuosa la idea del camí, perquè indica què indica? Indica un moviment, indica també una manera, per això es diu un camí per viure, o que és equivalent gairebé a una manera de viure, una manera de viure. Tothom necessita una manera de viure. Llavors, el camí per viure, la manera de viure, al·ludeixen a un moviment que, si va bé, com en tot ésser viu, si va bé, apunta cap a una mena de maduresa. Per això es diu, doncs, diguéssim, quin és l'horitzó d'allò que es viu? Doncs, madurar. L'horitzó és madurar. Naturalment, aleshores la pregunta es desplaça, i llavors es desplaça cap on? Doncs cap a què vol dir madurar? És a dir, quins són els indicis, els senyals de la maduresa? I aquí, doncs, bàsicament el que faig és intentar dir quina mena de fruit és aquest que revela que s'està anant per bon camí.
Quan ell explica que l'ànima és allò que expliques que ens constitueix, i lligat a l'escola, no? Jo crec que podria parlar doncs d'una experiència. Jo vaig estar en una escola fins als 12 anys o 13 on m'estava quedant sense ànima. O sigui, l'escola veia coses que no tenia que veure, no em veien a mi, no tenia sentit per mi res, i vaig canviar d'escola, vaig començar a somatitzar, perdia la vista, vomitava cada dia, a les 12 per poder sortir una hora abans, i vaig anar a una altra escola on em van reconèixer, em van veure, em van identificar la meva singularitat i em van legitimar. I a partir d'aquí vaig recuperar l'ànima i molt agraït d'aquesta escola.
Sí, a veure, això que dius, per desgràcia, passa. És a dir, què succeeix? Que de vegades hi ha llocs, institucions, que porten un nom, però que no se'l mereixen. És a dir, no estan a l'alçada del nom que porten. Ho veiem sovintejadament. Hi ha cases que no són casa. Hi ha parlaments que no són parlaments. Hi ha escoles que tampoc són escoles. És a dir, el nom, òbviament, no fa la cosa, ni la forma tampoc fa la cosa. O sigui, en realitat, allò que fa que una cosa sigui una cosa, de debò, és el gest, és a dir, és el moviment, és la vida que hi ha allà dins. Aleshores, per exemple, una casa sense calidesa, doncs no és casa. Pot ser que tingui portes i finestres, però no és casa, perquè casa vol dir calidesa, en el fons calidesa. Una casa freda és una contradicció. Hi ha parlaments que semblen parlaments, és a dir, llocs en els quals es va a parlar. Això és on vol dir parlament. Però en realitat tot és una comèdia, tot és, com diguéssim, un llenguatge absolutament retòric, superficial. I en alguns, fins i tot, és que ni es parla retòricament. Per tant, tampoc allí el nom fa la cosa. Que hi ha escoles o, diguem, institucions educatives que porten el nom de tals, però que fan allí dins una altra mena de cosa, es viu una altra mena de cosa, que fins i tot pot estar als antípodes del que hauria de donar-se, sens dubte. Per sort, hi ha llocs, tanmateix, en els quals realment es fa el que toca. I allí es respecta l'essència del gest.
I com parles de, no, que quan entres a l'escola passes al llindar, no? I a partir d'aquí entres en un lloc.
Sí, perquè aquesta és una mica la idea. La idea és que, precisament, el món humà està constituït de gestos, és a dir, moviments diferents. És molt diferent als que deia el moviment que és el que fa casa, del moviment que fa, per exemple, doncs, temple, o del moviment que fa escola. I la gràcia està justament en la diferència. És a dir, els humans ens orientem perquè el context no és homogeni. Si fos homogeni, és a dir, si fos tot el mateix, si tot fos el mateix, això seria invivible. És a dir, el mateix, l'homogeneïtat, la boira espessa, ens perd. Mentre que, en canvi, la diferència ens orienta. És a dir, poder, això sembla una obvietat, i ho és, però de vegades cal subratllar-les, poder sortir de casa, anar a escola i tornar a casa, això, quan es dona, és una meravella. I quan no es pot donar, aleshores és quan es nota la cosa realment inhòspita i pràcticament invivible.
Però, en canvi, la nostra societat emfasitza en Josep Maria Esquirol a l'Escola de l'Ànima, tendim a la homogeneïtzació cada cop més.
Sí, o sigui, a veure, jo miro de no fer mai plantejaments nostàlgics, és a dir, jo no faig com una mena de reconstrucció d'un passat d'or en relació al qual l'actualitat és una pèrdua. Això miro de no fer-ho mai. Dic, però, que efectivament el món d'avui té dificultats, com també tenia el món d'ahir. Potser no són dificultats de la mateixa mena, però, en tot cas, sempre hi ha hagut una dificultat per fer vàlua, per fer valdre, diguéssim, l'autenticitat del gest. Llavors, una de les dificultats, efectivament, una de les dificultats del món actual és una progressiva tendència a la homogeneïtzació, la qual, de vegades, es vehicula, sí, és veritat, a través del que anomenem la tecnologia. És a dir, el món de la tecnologia, la pantallització del món, en certa mesura contribueix a aquesta homogeneïtzació, però no és només això. Té a veure amb el llenguatge, té a veure amb els esquemes que es fan funcionar, té a veure amb la comprensió o amb la poca comprensió de la realitat i de nosaltres mateixos. Llavors, tot això afavoreix una progressiva dissolució de les diferències.
Escriu Josep Maria Esquirol: les persones ens fem grans i, en el millor dels casos, no deixem d'entrenar l'esperit per rebre. Hi ha coses que arriben amb el temps. Quan la suma del que ens arriba i el que fem sorbé és quan s'assoleix la maduresa de la vida. Això és la vida espiritual. O no és prou clar que maduresa i vida espiritual necessàriament han de ser la mateixa cosa, es pregunta. En una entrevista a El Periódico deia el nostre convidat d'avui: l'escola de l'ànima sona com expressió massa bonista o massa majúscula, però l'horitzó de l'acció i del que motiva la nostra capacitat de resistència ha de tenir aquest caràcter, el que abans en dèiem els ideals. Difícil de definir l'escola de l'ànima, Josep Maria Esquirol diu, però és allò que ens hauria de situar de tal manera que evitéssim qualsevol tipus de colonització excessiva. Es refereix, per exemple, tal com ens esmentava ara, al del domini desmesurat de la tecnologia sobre el nostre esperit, quan som petits però també quan ens fem grans. Continua, la colonització és inadequada, se sobreposa per tot. Ara en parlarem a l'Ofici de Viure.
Èxode 3.5, la Bíblia. Treu-te les sandàlies, que el lloc que trepitges és sagrat.
Em dic Jordi Riera i sóc professor i catedràtic d'Educació de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport de Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, i em plau molt presentar l'obra, l'última obra del doctor Josep Maria Esquirol, amic i company catedràtic de Filosofia de la Universitat de Barcelona i, sens dubte, una de les figures més rellevants del pensament contemporani al nostre país. El 2003 rebia la distinció a la recerca de la Generalitat de Catalunya en reconeixement de tota la seva trajectòria. El doctor Esquirol és autor d'obres com La resistència íntima, Humà, Més humà, El respecte o La mirada atenta, que reflexionen sobre la cura, la proximitat i la quotidianitat. En el seu últim llibre, L'escola de l'ànima, aborda l'educació com una tasca de guiatge d'algú que, per si mateix, ha de recórrer un camí que el dugui més enllà, que l'elevi per damunt d'on és i que li doni una força i una maduresa que d'entrada no té. En aquest sentit, apunta que educar és ajudar que algú s'eduqui, de la mateixa manera que orientar és ajudar que algú s'orienti, és cultivar la reflexivitat, el si mateix. Així doncs, aquest últim llibre ens convida a veure l'educació com un procés de cultiu interior que transforma tant els alumnes com els mateixos educadors i, per tant, reivindica l'atenció, la proximitat i la cura com a fonaments d'una pedagogia que va molt més enllà que la mateixa instrucció i que connecta, sens dubte, amb l'ànima. Amb l'Escola de l'Ànima, doncs, Josep Maria Esquirol ens ofereix una obra absolutament imprescindible per a mestres, educadors, etc., i per a qualsevol persona que cregui en el poder transformador de l'educació per construir un món més humà.
El llibre, Josep Maria, aborda la forma d'educar, però també la manera de viure, que no deixa de ser aquesta escola de l'ànima quan ja som adults, i ho fa amb 10 capítols que recorden les benaurances del Nou Testament. Feliços els qui van a escola, en passaran al llindar, feliços els qui troben bons mestres, se'n recordaran, feliços els qui al cap dels anys continuen atents al món, veuran el camí, etc. El paral·lelisme, suposem, està fet expressament.
Sí, sempre m'ha semblat que el text evangèlic de les benaurances és un text realment extraordinari, és una cosa sublim, i per una altra banda volia en l'índex doncs mostrar que no proposava una mena de sumatori de capítols, simplement una addició, no? Una suma, sinó que volia mostrar que hi havia com una mena d'estructura, eh? Tot i, diguem així, una mica el caràcter assagístic del text, que hi havia una estructura. Llavors, el fet de començar tots els capítols de la mateixa manera, ja indicava això. I, per tant, feia que el lector se situés justament això en l'inici de la lectura d'un text que té una unitat, que té una mena d'articulació de fons.
Hi ha un tema important, que és la idea de l'escola, amb el sentit de la idea de ser inici. Això és una idea interessant, no? De que tens allà un espai on el nen, la nena, és l'inici d'algú. I bueno, jo penso que això és important.
Sí, a veure, el que succeeix és que el pensament no pot exactament fer definicions, perquè per definir una cosa l'has de dominar. I el pensament és més aviat un intent d'aproximar-te a allò que és més valuós, allò que és més radical, però sempre mantenint una mena de distància. És a dir, no pots, repeteixo, fer definicions perfectes. Ara bé, un cop dit això, si hagués de definir l'ésser humà, precisament el definiria d'aquesta manera, dient que cada persona humana, cada algú, és un inici, és un principi, és un començament, és un origen, no? I això té molta força perquè fa que es vagi realment el que és més real. El més real no és el genèric. Moltes vegades anem massa de seguida cap al genèric. Parlem de la societat, parlem de la ciutadania, parlem de fins i tot la humanitat, l'espècie humana. Però el més real, el més vertader, sense cap mena de dubte, és el concret. I què és el concret? Cadascú. Cada persona, cada algú. Llavors, aquesta atenció el singular, que és la persona humana, per això abans es deia, ben dit, que la persona és un món, efectivament. O sigui, d'alguna manera és com si cada ésser humà fos una unitat, una singularitat. No és com si no, que realment és una singularitat. I llavors, atendre això és realment atendre el començament. Què passa amb un començament? És a dir, què passa quan realment això... penses cada persona com un començament, doncs que necessita per seguir un camí. És a dir, el fet que les persones necessitin un camí per viure s'adiu absolutament amb la idea de començament. És perquè comencem. Si no, si l'ésser humà no fos realment un ésser que comença, la idea de camí seria fora de lloc. Però no és així. Efectivament, nosaltres per viure necessitem un camí. I aleshores, què és el que passa? Doncs que l'escola és com la institució que procura ajudar ja de bon començament perquè les persones trobin un camí per viure.
En aquest camí sempre hi ha mestres, grans mestres que recordem. També hi ha mestres que no tenen el títol, com si diguéssim. L'altre dia en aquest programa ens comentava el filòsof Francesc Torralba a partir de la mort del seu fill l'any passat de 26 anys amb un accident, que valora més que mai l'agraïment cap als que van ser també mestres seus, i que fa poc va anar a una residència a agrair a un mestre tot el que li va ensenyar en el seu dia, aquest mestre que ara està sol en una residència, que abans era una eminència, no? I que sempre estava envoltat de gent, ara està sol, i ell valorava aquest agraïment. Diu en Josep Maria Esquilol en el seu llibre que molts mestres al llarg de la vida no tenen aquest títol, però que ho han estat per nosaltres.
Sí, però a veure, això per què ho dic? O sigui, ho dic perquè, evidentment, hi ha molts mestres que tenen el títol de mestres i que són absolutament admirables, que són persones d'una vàlua increïble. Però també és veritat que, doncs, el fet que et quedi ara, el fet d'ajudar a una persona per tal que trobin com hi per viure, no és exclusiu, diguem-ho així, de la gent que té un títol. Hi ha persones que ajuden a les altres precisament perquè amb el seu testimoniatge, amb la seva manera de viure, encomanen a d'altres el gust per aquella mena de camí. Això s'assembla amb el fet, per exemple, que el fet de curar, el gest de curar, l'acció mèdica, no només ve vehiculada sortosament per les persones que tenen el títol de medicina o d'infermeria. Evidentment que s'escau que hi hagi gent que professionalment es dediqui a aquest gest, però que les persones en general sàpiguen cuidar i curar els altres, això és molt valuós. Per tant, per fer, hi ha un tipus de gest fonamental per fer el qual no calen títols, evidentment, no? I sí, jo estic d'acord amb el que... Bueno, evidentment, totalment d'acord amb el que comentes que deia Francesc Torralba, perquè, doncs, a les persones que a tu t'han ajudat, a les persones que a tu t'han donat alguna cosa valuosa, la recordes amb agraïment, eh? I són els teus pares, són alguns mestres, són alguns amics, no? I aquest agraïment fa que, doncs, si els pots encara acompanyar, doncs els acompanyis, i si no, ja, si això ja no és possible, doncs que em mantinguis el record.
Joan?
Bueno, són els referents, no? Que nosaltres hem anat preguntant amb joves quan acaben el batxillerat quants referents amb tota la seva trajectòria a la institució educativa, i van baixant el número. O sigui, abans eren 3, 4, 2, ara hi ha un, ningú. I aquest és un tema molt important, perquè...
Pues van baixant a les últimes dècades.
Sí. Per què? Perquè, en el fons, qui dona el poder perquè hi hagi... és el nen o la nena que li dona el... Ell, el nen o la nena, dona el poder a la persona que hi ha davant perquè li ensenyi alguna cosa. Qui dona el poder és el que està rebent aquella presència allà, no? Llavors, si no se sent acompanyat ni se sent segur... Si l'escola no és un espai de seguretat, si no se sent acompanyat, llavors perd aquest element referencial i se sent com desvalut, se sent perdut allà, no? I també penso que el que estaves plantejant ara, que és el tema de la singularitat, no? Quan parles en el llibre que procurar que tot sigui el mateix és procurar que hi hagi lloc per allò altre, no? Procurar que no tot sigui el mateix, no? Quan a vegades de l'escola ens podem trobar que hi hagi com una mentalitat d'homogenitzar, no d'acompanyar aquesta singularitat, no? I per això hi ha aquestes desconnexions, no? O sigui, i això és important, no? Evidentment, en aquests moments hi ha moltes posicions, hi ha moltes corrents, hi ha moltes professionals que sí que estan treballant la singularitat, la complementarietat i l'acompanyament que possibilita, doncs, tindre un espai segur a incorporar l'altre com un referent.
Sí, hi ha un... Amb el tema aquest... Bé, amb el tema, amb la referència que he fet a l'inici, sí que també he afegit la paraula singularitat. Quan la uso, però, miro de fer-ho d'una manera molt austera, molt austera, perquè hi ha una línia molt fina que separa, diguem així, la idea de cadascú com a inici i cadascú com a una petita vertical precària, que també és una imatge que m'agrada molt d'emprar, doncs hi ha una línia molt fina que separa això d'una mena de alimentació de l'ego. Llavors, jo faig una filosofia, efectivament, de la singularitat humana en el sentit de la concreció. És a dir, cada persona, cada algú, cada persona que té nom, però no faig una... procuro evitar una mena de tendència cap a la hipertròfia de l'ego. O sigui, no hi ha cap problema amb dir, per exemple, la paraula jo, perquè és un dels pronoms més espontanis i més normals per al·ludir a un mateix. Però s'ha d'anar molt en compte en no alimentar més del compte aquest
ego. És una perquè miqueta...
Aleshores, sí, perquè aleshores es va ja a una mena de cosa que no té a veure amb el cultiu de les persones, sinó amb el cultiu d'una suposada identitat a priori que no existeix.
Però és legitimar l'altre com un altre legítim, no?
Sí, és, es tracta bàsicament de, o sigui, es tracta bàsicament, per dir-ho en termes més conceptuals, és evitar usar la idea de totalitat. Totalitat vol dir concebre les persones com a meres parts d'un tot. Ja sigui aquest tot la societat, o ja sigui la humanitat, o sigui l'espècie humana. És a dir, l'ésser humà sí que és veritat que en un cert sentit, és que és evident que en un cert sentit nosaltres formem part de l'espècie humana, i que en un cert sentit nosaltres formem part de la humanitat. Però, en un altre sentit, que és radical, nosaltres no formem part de res. És a dir, cada persona és un inici. Això és, o sigui, agafar la idea d'inici fortament, així, vol dir entendre que cadascú és un inici i no és part de res. I realment llavors agafa una força increïble el camí de cadascú, és a dir, perquè, perquè ets tu. És una... Llavors jo dic, per rebaixar el que podria ser un to massa enfatitzat d'això, uh-huh, dic que cadascú és una petita vertical precària. És petita i precària, però és una vertical. És una vertical.
Educar, pàgina 112, per fer de l'humà més humà és educar en la sensibilitat, en la no indiferència, en l'esperit crític, en la consciència, és a dir, en l'estar despert. Al contrari d'això és la consciència cosificada, aquella que es dona quan la persona s'identifica amb les coses, quan prevalen una mena de realisme exagerat i una dificultat per tenir experiències humanes fondes. Així, l'equació es va allargant. Indiferència, insensibilitat, fredor, manca de reflexió, etc. Fredor de l'individu com a mònada social reduït a competidor aïllat, però fredor reproduïda també en grups massificats i especialment avui en moviments feixistes i d'extrema dreta. Clar, el que està escrivint Josep Maria és actual. És el pa de cada dia, malauradament.
Sí, perquè jo, diguéssim, quan intentes fer una mena d'aproximació a la situació més bàsica, aquesta situació més bàsica mai perd actualitat, o sigui, sempre està en relació amb el que està succeint i amb les amenaces d'allò que està succeint. Llavors, avui, doncs, les amenaces tenen noms diferents, però són amenaces en relació a la, diguem així, la fraternitat que es pot donar, a la solidaritat que es pot donar entre cadascuna d'aquestes petites verticals precàries. O sigui, jo torno una mica a aquesta imatge, no? Llavors, la idea és, entre cadascú de nosaltres, que som un inici, què es dona, què es pot donar? Vincles, lligams, relacions. O sigui, aquest subratllar la singularitat que som, és a dir, la verticalitat, la unicitat que som, no vol dir una mena d'aïllament. Al contrari, és a dir, quan tu poses èmfasi en el fet que cadascú de nosaltres és un inici, aleshores és quan agafa encara més força la dimensió relacional. És perquè tu ets tu i jo sóc jo, que entre nosaltres, que és la inter, és un pont. L'inter sempre és un pont. És a dir, quan hi ha realment ponts? Quan hi ha realment relacions? Quan hi ha vincles? Quan hi ha separació? I crear aquests ponts és l'horitzó màxim de l'humà. O sigui, l'humà es caracteritza per la seva capacitat poètica, és a dir, creativa, de fer ponts. Els ponts no dilueixen els nostres camins, sinó que els fan paral·lels, els trenen, fan un teixit de camins. Això és una meravella. Què amenaça això? Amenaça això, doncs, diversos modes de totalitat. No en va d'un moviment polític que tots recordem, se'n va anomenar totalitarisme. No en va. Llavors, hi ha avui de nou moviments polítics que pensen la cosa com una mena de totalitat i que exerceixen una violència sobre aquesta realitat bàsica i concreta.
Joan?
Sí, estic totalment d'acord amb aquesta visió de que nosaltres som sers relacionals, vull dir, aquesta expressió que fa servir, no?, aquesta vertical precària, que d'alguna manera es troba amb un altre, i amb un altre, i amb un altre. És el mateix que per mi la maduresa, que has fet servir. Per mi la maduresa és també sortir d'un mateix i trobar-se amb l'altre. És quan ja pots sortir de tu, com aquesta expressió més ególatra, no? I per tant, totalment d'acord. L'antídot a la totalitat és la comunitat. és l'encontre amb l'altre i el goig de compartir el fet de sentir-se amb l'altre. Totalment d'acord.
Tu suposo, Joan, que ja des de fa molts anys, quan vas començar-te a interessar per la psicologia i vas estudiar psicologia, sí, i vas començar a exercir, et vas fer moltes vegades la pregunta què vol dir ser una persona madura?
Sí, per mi això, una persona madura és estar connectat. Quan la parlaves també de la colonització, no? La gent que tenim la sort de viure al camp, hi ha una connexió amb lo essencial i lo simple que cada dia ens recorda que no som omnipotents i que quasi no som res. Tens? O sigui, quan surts a la nit i mires les estrelles, que les veus totes, tens una sensació, no?, de plenitud, però al mateix temps de, com és allò, la sabidoria del no saber, no? El fet de comprendre, de ser d'aquesta humilitat de l'existència, no? Per tant, per mi maduresa és una combinació de tot això. És el poder també connectar amb aquesta simplicitat que ell també, tu també en parles d'aquest tema.
A veure, d'alguna manera, com que dic que l'escola de l'ànima no s'acaba mai i que en el millor dels casos doncs tu t'hi has de quedar, el que he fet és estructurar el text, el llibre, en gairebé en dues parts, podria dir. La primera al·ludeix a alguns dels elements que, sens dubte, són valuosos més aviat cap al començament per anar trobant un bon camí. I després, la segona part del llibre, en canvi, hi ha un moment en el que miro de fer aquesta mena de descripció d'algunes de les pistes, d'algun dels indicis que s'està anant per un camí de maduresa. Això de la maduresa és el que en la tradició occidental s'havia vinculat amb el que s'anomenava, entre cometes, la vida espiritual. O sigui, llavors, aquí, doncs, utilitzo l'expressió reiteracions espirituals, en el sentit de moviments que es repeteixen i que sí que efectivament en la seva repetició indiquen que s'està en una mena de maduresa. La maduresa mai s'esvaeix del tot, és a dir, l'humà no es caracteritza amb la paraula plenitud. La plenitud és una paraula que... O sigui, la idea de plenitud és una idea que més aviat ens desorienta. Perquè, diguem-ho així, l'itinerari mai es completa. És a dir, no es pot parlar, jo crec que no es pot parlar, d'una vida completa. Uh-huh. Pots parlar d'una vida fecunda, pots parlar d'una vida realment valuosa, d'una vida... en la qual s'han fet coses extraordinàries i s'ha deixat una petja inesborrable. Es pot parlar de moltes maneres per al·ludir a un bon camí de vida, però si a mi em diguessin no, és que és una vida completa, jo pensaria, què vol dir una vida completa? Es completa un puzzle, per exemple, es posa l'última peça, però la vida humana es caracteritza per una mena d'infinitud, o sigui, mai s'arriba a completar. Llavors, tot i que mai s'arriba a completar, sí que, repeteixo, hi ha com indicis de que s'està anant per bon camí. I aquí parlo de 5 d'aquests indicis cap al final del llibre, que vaig una mica descrivint. Parlo de... No els explicaré tots ara, perquè ens allargaria massa, però parlo de la reiteració contemplativa, que bàsicament és la capacitat per gaudir de les coses maques de la vida, de les coses maques del món. Mm-hmm. Aquesta idea de la contemplació. És a dir, qui no és capaç de contemplar... Contemplar en aquest sentit senzill, és a dir, de gaudir de la bellesa, alguna cosa li falta. Parlo de la reiteració mèdica, que és el que deia abans. O sigui, què vol dir la reiteració mèdica? Doncs el gest de curar. Curar i cuidar, que identifico. És a dir, l'altre, el rostre de l'altre en la seva debilitat o en el seu patiment, en la seva nuesa, bàsicament demana gest mèdic. Llavors, qui no és capaç de cuidar, alguna cosa li falta. És a dir, maduresa no n'hi deu haver gaire. No? Uh-huh. Aquest és el motiu pel qual, en moltes ordres religioses, evidentment, el moviment contemplatiu anava juntament amb el moviment caritatiu. O sigui, caritatiu en el sentit aquest mèdic, eh? No, no, no. El que passa que sí que és veritat que hi havia ordres religioses en les quals s'accentuava més un moviment que l'altre, però tots anaven junts, saps? La vida contemplativa i la vida activa, saps? Llavors, parlo doncs d'aquests dos gestos i també parlo del gest poètic, que és bàsicament la idea de nosaltres no només celebrem la bellesa del món, sinó que en el millor dels casos, en el millor dels casos, hi contribuïm. És a dir, mirem que si hi ha bellesa n'hi hagi una mica més. I si hi ha allò que és el contrari de la bellesa, que és la foscor, que és la injustícia, doncs procurem fer-la recular. Llavors, d'aquest moviment en dic el moviment poètic. És fer més món en el món.
Sobre la contemplació, la mirada atenta, mirar costa poc, escriu Josep Maria Esquirol a la pàgina 66 de l'Escola de l'Ànima, però mirar bé costa molt, i de fet només hi veu el qui mira bé. La maduresa de la vida és en part un progressiu canvi en la mirada que et deixa veure-hi millor, més bé, amb més amplitud i fondària. Suposo que en Joan faria seves aquestes paraules.
Totalment. Hi ha una frase que és presta atenció i veuràs. Quan està, que és així, no? Dins de lo relacional és molt important el reconeixement, que també en parles i que és important que si pots compartir. El reconeixement és et admiro, ho admiro, però quan admiro, què veig? Quan admiro. Clar, què veu un metge quan veu un pacient a l'atenció primària? Què veu un mestre quan veu un nen amb la sessió d'avaluació trimestral? Quan mira, què veu? Tens, aleshores, admiro, et veig... Veig la teva singularitat o el teu vertical.
La teva verticalitat precària.
Precària. T'ho dic i et legitimo. Aleshores, però per això es necessita atenció.
Recordo que fa unes setmanes ens parlaves, Joan, en l'Ofici de Viure que dedicàvem al clima laboral de la burocratització i la dificultat de metges i metgesses moltes vegades per veure la persona que tenen al davant perquè han d'estar entrant dates a l'ordinador.
Sí.
És a dir, com les tecnologies, de vegades en parla de la tecnologia i de la informàtica, en algun moment en Josep Maria Esquirol, en el seu llibre, provoquen també deshumanització.
Sí. El tema del reconeixement, la búsqueda del reconeixement, no? de ser mirat, vist i estimat, no? Com a dins de l'escola, com ho veus això, no? Perquè a dins del teu text fa servir aquest concepte.
A veure, és clar que hi ha el que podem anomenar interaccions humanes en les quals preval una mena de... preval, i s'escau que sigui així, una de mena d'esquema instrumental. Què vull dir? Si tu vas al metge, vas al CAP o vas a l'hospital, és per rebre allí un tipus d'atenció que té a veure amb la teva dificultat en aquell moment, amb la teva malaltia o amb el teu malestar. Llavors, per tant, la mateixa institució ja fa prevaldre un esquema que té una certa dimensió instrumental. Instrumental vol dir que hi ha un problema o hi ha una mena de fita, d'objectiu, i les peces s'han de posar de tal manera que apuntin cap a aquell objectiu. Que això sigui així no vol dir, però, que es pugui i s'hagi d'oblidar el fet que no es tracta mai amb coses, sinó que es tracta amb persones. I jo crec que el que tu indiques va en aquesta direcció. O sigui, no hi ha problema amb l'ús de la instrumentalitat, de l'esquema instrumental. El problema està en quan aquest ús de l'esquema instrumental que hi ha de ser i que és pertinent i que s'escau absolutament, tapa o arracona el fet que es tracten persones. Llavors, què vol dir tractar amb persones? Doncs vol dir tractar amb aquell que no és una cosa, i no és una cosa perquè és una fundària infinita. O sigui, i en realitat, de vegades el que passa és que ara, si en lloc d'anar a esquemes de caràcter instrumental, te'n vas a situacions en les quals no hi ha cap mena d'esquema instrumental, com pot ser, per exemple, la trobada amb el teu amic, què passa? Què passa amb la trobada amb el teu amic? O què passa amb la trobada amb el teu germà o amb la teva parella? Què passa? Que allí, a què es dona, bàsicament? Es dona la trobada humana en majúscula. No hi ha cap esquema instrumental i el que hi ha és la relació entre dues infinituds. És a dir, jo estic afectat, i com que estic afectat i m'hi sento, reconec en l'altre una fundària inabastable. Uh-huh. O sigui, per a mi, cadascun dels meus fills és una fundària, i cada vegada que m'hi trobo, doncs, ja els miro d'aquesta manera. És que no puc no mirar-los d'aquesta manera. És a dir, no haig de fer un esforç addicional per veure en cadascun d'ells una infinitud. I efectivament, doncs, aquí és on es dona el que podríem dir la trobada majúscula. És a dir, la trobada humana es dona en aquelles situacions en les quals l'esquema instrumental pràcticament no hi és. Vol dir això que en situacions on hi ha d'haver esquema instrumental no hi pot haver també alguna mena de trobada? Sí, però aleshores s'entén més que la trobada es doni d'una manera més feble o fins i tot pugui no donar-se. L'important és no que es doni trobada tot arreu, perquè això tampoc no tindria sentit, sinó que no es tracti les persones com a coses.
Al llarg de 18 anys que fem l'Ofici de Viure han vingut molts mestres espirituals, referents d'arreu del món, que ens han parlat sempre d'una manera o d'una altra, amb un llenguatge o un altre, de les dues dimensions de l'existència, la dimensió vertical i la dimensió horitzontal. En Josep Maria Esquirol parla d'aquesta verticalitat precària, no sé fins a quin punt al·ludint a la dimensió que en podríem dir vertical de l'existència, però al mateix temps, o sigui, parla d'una singularitat de cada persona única i meravellosa, i al mateix temps parla d'una infinitud, no? És com si casés les dues dimensions.
Sí, no, en general miro d'evitar esquemes dualistes. Ja em van fer servir molts, sinó alguns de realment molt potents, molt potents i gens menys preables, vull dir que hi ha un platonisme que amara tota la cultura occidental que és molt lloable, però jo no l'utilitzo. O sigui, miro de no fer al·lusió a ànima i cos, i tampoc a altres coses que ja sé que no és això que deies, però que puguin tenir un ressò d'això. Llavors, en tinc prou amb aquesta mena d'aproximacions, cometes, definicions, com ara cada persona humana és un inici, o també, que la faig complementària, cada persona humana és una fundària oberta. Una fundària oberta. Dient això, jo crec que no és només una cosa metafòrica, hi ha una imatge que ajuda a entendre cap on s'apunta, però no tens necessitat d'emprar aquesta mena d'esquema dualista. Dues dimensions, no, una sola. O sigui, és la dimensió de la fundària, diguem-ho així. L'humà és una fundària inabastable.
I en el llibre es mostra crític davant algunes expressions que s'han utilitzat, potser ara ja no tant, però els darrers anys, el si vols pots. Aquí sí que es mostra molt crític en Josep Maria Esquirol.
Sí, jo em mostro crític perquè simplement això és un error. És a dir, això no és així. Això no vol dir que tu no puguis mirar de enfortir les persones, d'alimentar-les perquè realment facin el seu camí, perquè puguin caminar, és a dir, puguin fer passes i puguin avançar i puguin descobrir nous horitzons, per descomptat, això per descomptat. Però, si vols, pots. Això què vol? Això que no, o sigui, no, perquè això és el camí immediat per la frustració. És a dir, la situació humana és d'algú que pot, efectivament, és el jo puc, però és també i fonamentalment una situació d'afectació, o sigui, a l'humà. Nosaltres no l'hem d'imaginar, crec. Tota l'estona hauria d'estar dient crec. Jo crec que l'humà no és una mena d'espontaneïtat, a la qual tu has d'accentuar el poder encara més. No. L'humà és, sobretot, això que deia, una fundària oberta. Què vol dir oberta? Vol dir una fundària que està afectada, està commoguda, està tocada en el més fons. L'humà és el que, precisament perquè és una fundària oberta, està tan obert que està molt afectat, molt commogut. I, en certa mesura, la seva vida, és a dir, el seu camí, és una manera de respondre allò que li passa. I l'humà és, podríem dir també, el qui respon, aquell que respon. Quan tu accentues això, no pots simplement utilitzar aquesta imatge de si vols pots. No, és que no es tracta de pensar l'humà com una font de poder. Quan dius si vols pots, imagines l'humà com una font de poder. En canvi, quan tu te n'adones que la situació humana és d'algú que està a la vida fent experiències fondes que el constitueixen, aleshores te n'adones que el moviment no és d'aquest poder, d'accentuar aquest poder, sinó d'ajudar a que l'humà respongui bé. O sigui, ajudar a que l'humà respongui. L'humà és bàsicament una resposta. Llavors, aquí no accentues el poder, sinó la bondat de la resposta, l'adequació de la resposta, aquell tipus de resposta que fa bé a ell i fa bé al món.
Hi ha en el teu llibre hi ha un punt que, a més, parlant d'escola, és important, no? Perquè a vegades tu vas amb algun, a l'inici d'algun curs, a un institut, i tu com a pare te sentes allà i comencen. Pues si no, si fan dos faltes, llavors enviarem una carta, i si tal, llavors si tal, enviarem un... I és tot com un... I dius, bueno, però aquí només hi ha normes d'aquest tipus, no? I sembla que a vegades diguis, on te portaré els meus fills, no? Això és quasi una sensació carcelària. Però, en canvi, molts cops, si pensem que a vegades les relacions és com una dansa, no?, entre l'amor i els límits, parles dels límits i dius la forma i els límits. Sense límits no apareixen les formes, no? A dins, això, quan parlem d'escola i límits, com ho planteges, això?
No, a veure, és que el tema del límit... de vegades es malentén. Per què es malentén? Perquè es llegeix únicament com a obstacle.
Correcte,
límit, sí, obstacle. Sí. Que en un cert sentit el límit és un obstacle, sí, però ben mirat el límit, a més i fins i tot abans, és a dir, de manera més radical que obstacle, és la condició de possibilitat. És la condició, és a dir, poso un exemple que és típic. Hi ha una comprensió que jo crec que no va bé, que és considerar que l'altra persona és el límit de la meva llibertat. Uh-huh. Això té a veure precisament amb allò que deia abans d'imaginar-se cada persona com una mena de font de poder. Llavors, sí, si clar. Jo sóc una font de poder... Què s'ha de fer, en el millor dels casos? Doncs considerar que, oi, escolta, tu pots, però has de mirar-te, no trepitjar l'altre. Desplega el teu poder, però mira de no fer mal a l'altre, mira de no trepitjar l'altre. És a dir, que la teva esfera de llibertat s'aturi quan es troba amb l'esfera de llibertat de l'altre. Què passa aquí? Que, efectivament, s'entén a l'altre com el límit del meu poder. Llavors, és un obstacle. Si no hi fos l'altre, penses, si no hi fos l'altre, jo em podria desplegar més, però com hi ha l'altre, i per educació o per consideracions morals diverses, doncs jo m'haig d'aturar allí. Molt bé. Això és una comprensió que no és adequada. Quina és, crec, la comprensió més adequada? Que l'altre, en veritat, no és l'obstacle per jo incrementar encara més la meva llibertat, sinó que és la condició de la meva llibertat. És a dir, si jo, ja sé que això és simplement un exercici heurístic, és a dir, imaginatiu, eh? Si jo estés sol en el món, no seria lliure. Ja dic que és un exercici heurístic perquè és una mena de pel·lícula de ciència-ficció, però si jo estés sol en el món, no seria lliure. En veritat, el que succeeix és que és la presència de l'altre la condició de possibilitat de la meva llibertat. Jo sóc lliure gràcies als altres. Per tant, en un cert sentit, l'altre és un obstacle, però, en veritat, de manera més radical, l'altre és la condició de possibilitat. Sense els altres, jo ni podria viure, ni per descomptat podria ser lliure.
Ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha acabat el temps, com el ben entès, que clar, evidentment hi estaríem hores parlant amb Josep Maria Esquirol i amb Joan Quintana. El que convidem és a la lectura del llibre L'escola de l'ànima, de la forma d'educar, la manera de viure, publicat per Quaderns Crema. Josep Maria Esquirol, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure, gràcies pel llibre.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan Quintana. Fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, de la Blanca Busquets, al guió, i de la Núria Ventura, a la producció. Una abraçada.